Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Els saludem com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses, a les emissions de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquesta setmana en companyia del Joan Corbera, periodista i advocat. Bona tarda, Joan. Benvingut.
Molt bona tarda.
La Sònia Domènech, directora de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
El Manel Manchón, redactor d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, que és el director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Hola. Bona
tarda. El convidat del Converses d'aquest dissabte és el senyor Josep Maria Pelegrí. Senyor Pelegrí, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és, per qui no ho conegui, conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat i també secretari general d'Unió Democràtica de Catalunya. En primer lloc, doncs, el que deia, benvingut i bueno, suposo que es deu trobar en un ambient agradable, a gust.
Moltes bé, gràcies, no? I molt ben trobats.
Tot i que la situació és complicada, amb la que està caient, com es diu habitualment, doncs, déu-n'hi-do. Jo no sé com si hem de mirar el present en forma de molt neguit i el futur amb una mica més de tranquil·litat. Com ho analitzaria vostè, conseller?
Jo crec que la paraula clau per mi és la de confiança, no? Confiança de que estem fent tot allò que nosaltres tenim en el nostre abast per poder fer possible que hi hagi la paralització i l'inici d'una recuperació, i després confiança perquè el futur s'ha de veure amb optimisme, no? I s'ha de veure amb confiança en el sentit de que si no som capaços d'intentar construir un futur millor que pugui, doncs això, albirar aquestes esperances de molta gent que avui té dificultats, que passa per moltes dificultats econòmiques, socials, econòmiques, polítiques, etc. Doncs crec que no anirem bé, no? Per tant, jo crec que la paraula clau en aquests moments és la de confiança que hem de saber generar. I aquí sí que els polítics, en aquest cas, entenc que som els que també hem de fer més esforç i més treball en aquest sentit per transmetre-la i per generar-la.
Tanquem setmana, ha estat una setmana dels 100 dies de govern, no? El president Mas va fer balanç aquesta mateixa setmana, va parlar de situació de supervivència, el tema de l'autogovern, d'emergència, en el tema de les finances de la Generalitat. Vostè quin balanç faria d'aquests 100 dies? També emergència, supervivència, serien les paraules claus que vostè definiria la situació que ens envolta a hores d'ara?
Bueno, certament han estat uns dies, no? Uns 100 primers dies de govern complexos i complicats, molt complexos i molt complicats, que ens porten a definir aquests dies i aquesta setmana i aquesta situació avui, en el dia d'avui, doncs d'emergència i d'una situació crítica, no? En el sentit de que nosaltres avui per avui segurament no podem disposar de tots aquells instruments que podrien fer que nosaltres poguéssim tenir doncs més capacitat per intentar lluitar contra les adversitats, no? I per tant, com que no tenim aquesta capacitat per nosaltres mateixos, no parlo com a país, sinó des del punt de vista del funcionament polític en aquests moments, doncs és una situació crítica i evidentment amb una situació d'emergència, sí. Sí.
I el sector que vostè lidera dins del govern, sector d'agricultura, ramaderia i pesca, quina lectura faria aquests 100 dies? Un sector d'oportunitats de cara al futur? Aviam, dibuixin.
Aquest és un sector consolidat que segurament mai ha pujat molt ni ha baixat molt i per tant és un sector molt estable, és un sector que des del punt de vista és anticíclic en el sentit de que arriba més tard a la crisi i se n'està sortint més aviat de la crisi. És un sector que està liderant les exportacions del nostre país. El sector alimentari en aquests moments lidera les exportacions aquest any 2012 amb un prop del 14,5% d'increment en relació al 2011. És un sector que està generant doncs ocupació, que està generant dinamització econòmica i que està tenint una penetració en els mercats internacionals molt important, i això és gràcies a la seva competitivitat. Per tant, ha estat fent les coses bé, és un sector estable, com deia, i per tant crec que és aquest sentit el sector és positiu, no? Jo crec que és un dels sectors avui per avui més importants i més dinàmics de l'economia del nostre país.
Molt bé, obrir micròfon ja perquè vull començar a preguntar. Havia aixecat la mà el Joan Maria Claveguera, sí. I també el Joan Corbera, doncs Claveguera, doncs
que endavant. El conseller ha parlat del terreny que li pertoca, l'agricultura. Hi ha hagut unes manifestacions d'un polític que és correligionari seu, és l'alcalde de Lleida, el senyor Àngel Ros, que ha criticat el Departament d'Agricultura, en definitiva el govern de la Generalitat, fent una afirmació que diu que el sector agroalimentari català està acumulant cada dia més incerteses i greuges que posen en perill la seva viabilitat de futur per culpa d'un govern inoperant. Això ho fa en referència a les assegurances agràries.
Bé, doncs, primer, el senyor Àngel Ros hauria de parlar, si fos possible, amb més coneixement de causa, no? Les assegurances agràries és una de les maneres que hi ha d'assegurar la collita de cada any, o de cada anualitat, o de cada temps de collita, però n'hi ha d'altres. El Departament d'Agricultura, en època del meu antecessor, que és el senyor Joaquim Llena, correligionari polític del senyor Ros, va posar en marxa i va iniciar unes ajudes de modernització, unes ajudes per la instal·lació de xarxes antipedra, que, òbviament, ell fa referència en aquesta comunicació que vostè deia, doncs el tema de les pedregades de l'any passat, no? I, per tant, no és l'única manera només de garantir la collita a través de l'assegurança. El problema de fons, nosaltres, com a govern de la Generalitat, no hem fet encara el pressupost de la Generalitat. Aquest pressupost de la Generalitat el farem quan coneguem quin és el topall de dèficit que l'Estat ens deixa fer en funció d'aquesta flexibilització d'Europa vers l'Estat espanyol, i, per tant, no tenim pressupost. El que sí que és una dada certa, que és que l'Estat espanyol ha disminuït sensiblement les ajudes per a les assegurances agràries. No? Hi ha un compromís meu, que espero plasmar-lo en els pressupostos quan estiguin elaborats i quan estiguin fets i quan es presentin al Parlament, que l'aportació de la Generalitat de Catalunya a les assegurances serà pràcticament la mateixa que l'any passat. Per tant, en aquest sentit, el compromís del govern de la Generalitat hi és, existeix, el mantinc. Si hi ha una disminució, serà molt petita. Òbviament, tenim unes circumstàncies econòmiques molt adverses i, per tant, alguna cosa potser hi haurà, però en qualsevol cas no hi haurà una disminució, ni molt menys com la que té l'Estat. Dit això, jo també li vull traslladar al senyor Ros un missatge, no? Nosaltres estem intentant traslladar a la ciutadania una situació angoixant des del punt de vista del govern del país, des del punt de vista de les finances de la Generalitat i des del punt de vista d'una situació molt complexa de gestionar. El senyor Ros està instal·lat en la crítica clàssica dels partits polítics de fa temps, no? I per tant, crec que el que hem de fer és intentar superar aquest classicisme polític de crítica absolutament gratuïta, en el sentit de que no hi ha una voluntat de construcció, sinó simplement de crítica i de fer mal i de fer allò de danyar la imatge, en aquest cas del govern de la Generalitat. El senyor Ros té damunt de la taula, i el PSC en particular, una oferta per entrar a formar part del govern de la Generalitat i cogestionar aquesta situació que ell tant està criticant, no? Quan critique aquests elements d'incertesa del sector alimentari, en teoria el que està fent és criticar el sector, cosa que jo me'n guardaria prou, no? Per què? Doncs perquè el sector està fent les coses molt bé, el sector s'ha posat les piles, el sector està produint d'una manera molt, de molta qualitat, i està penetrant uns mercats gairebé impossibles fa uns anys de penetrar, i això és gràcies al sector, a la seva capacitat de recerca i d'innovació, i a la seva capacitat de fer les coses bé amb una gran qualitat. No? I això és el que manté el sector en aquesta posició. Quan el sector fa aquestes afirmacions, doncs primer s'ha d'informar més, perquè insisteixo que el seu predecessor, el senyor Llena, doncs va ser qui va iniciar aquestes altres maneres de poder protegir la collita. Nosaltres, i jo personalment, pretenc mantenir l'aportació de l'any passat pel tema de les assegurances. És l'Estat de l'Estat espanyol qui no fa aquesta aportació. I en tercer lloc, jo crec que hi ha de fer consideracions com, per exemple, de dir si vol o no vol entrar al govern per cogestionar aquesta situació de crisi angoixant i emergent que tenim al nostre país avui.
Joan Corbera.
Sí, voldria esmentar-li un parell de qüestions. Un dels problemes que té la pagesia és el baix preu al qual els hi compren els productes les grans superfícies, les grans cadenes, és a dir, bàsicament el gran majorista, no? Jo no sé si des de la conselleria es pot fer alguna cosa, perquè és una queixa permanent i de fa anys. I en segon lloc, Catalunya, a banda de l'agricultura base, té uns grups agroalimentaris molt potents, tant en el sector de begudes com en el sector d'alimentació. I ve tot això perquè la presidenta del grup Codorniu, la Mar Reventós, va dir que volia donar entrada a capital que no fos financer a la seva empresa, a Codorniu. I jo no sé si aquest és una mica... Sí, no sé si és una mica el gran dèficit que té l'agroalimentació catalana, que molts cops és quasi bé familiar, i això fa que no entri capital de tercers per poder créixer potser i projectar-se més al món.
Jo, primera pregunta, i així fem per ordre que vostè l'ha formulat, no? Primera pregunta, nosaltres hem fet fa poques setmanes un decret de proximitat, no? Una mica per intentar fomentar que la gent amb una major consciència ambiental, amb una major consciència del producte d'etat i del producte de proximitat, doncs sigui capaç de viabilitzar una manera, una forma, perquè el pagès, de manera complementària a la seva activitat tradicional, però en la producció que fa, pugui accedir a un mercat molt més ampli del que podia fins ara. Per tant, què és aquest gran de proximitat? Que el pagès, el productor, directament pugui vendre sense intermediaris la seva producció. Per tant, això que fa? Dinamitzar aquest mercat directe entre persones que busquen un producte de, per exemple, cases de pagès, no? Vas a una casa de pagès, ai, quin ancià d'astre, ai, quin producte de pagès, doncs aquest pagès fins ara no podia vendre això, ara ho podrà fer.
Sí.
Per tant, això jo crec que dona una dinamització per evitar l'efecte que vostè deia de la distribució, de la gran cadena de distribució, que colla molt els preus.
Però això està molt pensat, potser per l'agricultura ecològica, no?
No. No, perquè hi ha d'haver formació també. És a dir, el decret de proximitat és de lloc físic, de la proximitat física. I hem de fer pedagogia, perquè proximitat no vol dir quilòmetre zero. Uno vol dir producte ecològic. Són dos conceptes diferents. Per tant, quan diem proximitat vol dir tot allò que es produeix i es consumeix d'una manera pròxima, territorialment més propera. I el quilòmetre zero, doncs, és la petjada de carboni que hi ha quan hi ha el transport dels aliments, etc., que això fa un dany al medi ambient. Per tant, i el producte ecològic és un producte que hi ha una part de gent que a vegades, per més conscienciació personal, doncs també adquireixen aquest tipus de productes, no? Però són conceptes diferents, i aquí tenim una feina molt gran encara a fer des del punt de vista de la pedagogia, no?, i de l'educació de la gent en aquests tipus de conceptes. Però també, què hem percebut nosaltres? Les grans superfícies, i per tant no, la distribució, la gran distribució, cada vegada està apostant més per aquest producte de proximitat. Per què? Perquè al final és el producte que la gent valora per la seva qualitat. Moltes vegades, goti, vaig a comprar una tomata i no té gust de tomata. Vaig a comprar un enciam i no té gust d'enciam. I en canvi, escolta, he anat en aquest poble, he anat aquí, he anat allà, cony, quin enciam, quina tomata, quin gust, no?
Quin pollastre,
no? Doncs les grans superfícies també estan permanentment en contacte amb el mercat i amb el consumidor, i per tant són conscients que si la seva estratègia és la industrialització de l'agricultura, doncs perdran clients per aquesta manca de qualitat, manca de sabor, etc., per una sèrie d'elements, no? Què han fet? Les grans superfícies instal·lades a Catalunya estan... Van fer l'any passat, aquest any ho tornarem a fer, presentar campanyes, sobretot en aquest temps de fruita, que són més abundants els productes del sector primari, productes i promocions de campanya de productes de proximitat. I és això, des del peix, també el peix és, escolti, vostè va a una gran superfície d'aquí de Barcelona, per no vull fer propaganda ningú, perquè no s'ha de fer propaganda, però és una gran superfície de Barcelona i té el seu espai, del peix de la Barceloneta, del peix de Vilanova, del peix de tal, la fruita d'aquí, etc. No? Per tant, cada vegada, segurament que és a petició de la major consciència de les persones per un producte de qualitat, està fent canviar els hàbits de venda i de comercialització, per tant, d'aquestes grans superfícies.
I això vol dir...
Com hi ajudem nosaltres? Perdó, amb aquest decret de proximitat jo crec que hem fet una impulsió important per arribar a això que vostè diu.
I això vol dir que pots anar al mateix pagès a comprar si tu vols, com a client particular?
Sí, també. Si no hi ha intermediaris es venda
també,
a proximitat.
No? Tu pots anar,
sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor.
El,
directament.
El pagès o el...
Directament.
O el...
Clar, aquí hi ha un tema que és un tema de mercat, no? De què es queix el pagès? Jo venc, per exemple, un quilo de préssecs. El preu de cost pot ser 0,35 i 0,40, seria un bon preu, i en canvi al mercat o a la botiga el compro a 2 euros. Com pot ser que jo sóc el productor que tinc el principal cost de producció, em paguin 0,40, que la gent estaria encantada en 0,40, i després resulta que al supermercat el venen per 2 euros? Qui es guanya aquests diners? Qui es queda al marge? El distribuïdor, el representant, el transport, la superfície comercial, gran o petita, gran superfície, etc. Això no pot ser. Vull dir, s'ha de pagar un preu just al pagès. I el que passa és que això, si nosaltres no paguem un preu just al pagès, el pagès desapareixerà, perquè no podrà seguir produint a un preu de cost que sigui assumible per ell. No? Per tant, cada vegada més jo crec que això ha anat canviant, va canviant, i espero que en el futur puguem donar-li major volta per poder fer possible més aquesta evolució que vostè ben bé relata i descriu correctament. No?
Esteu escoltant el Converses de les emissions de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del conseller d'Agricultura i secretari general d'Unió Democràtica de Catalunya, Josep Maria Pelegrí, i en companyia també del Joan Corbera, del Joan Maria Claveguera, Manuel Manchón I la Sònia Domènech, que és la que vol preguntar. Sònia, endavant.
Sí, volia fer una doble pregunta. El tema aquest que parla de les grans superfícies, voldria saber si aquestes grans superfícies, ara que s'està fent una nova llei de comerç, vull dir, per blindar, diguem-ne, el model català, li han expressat quina és la seva opinió a vostè amb les reunions diferents que tenen? Això per una banda. Per l'altra, bueno, tenint en compte que és el secretari general d'Unió i que estan en
encetem la via política
i que estan en marxa les reunions amb Esquerra, i sembla ser que a dia d'avui és molt difícil que acabin prestant, o sigui, suportant els pressupostos o donant el vot a favor, perquè si no tinc mal entès crec que no serveix ni la seva abstenció al Parlament, com està la relació amb Esquerra i quina viabilitat a dia d'avui tenim amb els pressupostos?
Bé, si em deixa li començo per la pregunta del departament i després li contesto la segona pregunta, no? Nosaltres les reunions que hem tingut estrictament estan vinculades al que és la promoció i la venda de proximitat en aquests centres. No hem entrat a discutir amb ells les polítiques comercials, horaris ni res, no? Perquè nosaltres tenim el contacte i la presència amb la producció i la distribució o la manipulació, la industrialització, i en canvi a mi no ens interessa molt visualitzar aquest producte de proximitat, producte de temporada, producte de estiu, producte fresc, etc. No? I per tant no hem tingut l'oportunitat de parlar de tota aquesta altra polèmica que existeix i necessitat de valorar-ho des d'un punt de vista polític però també jurídic sobre els horaris comercials, no? I la segona pregunta, jo he de fer una crida en aquest cas parlant com a Unió Democràtica i com a Convergència i Unió a les dues parts signants de l'acord d'estabilitat parlamentària, que és Convergència i Unió i que és Esquerra Republicana, a que hi hagi un compliment del pacte i de l'acord que van fer en el seu dia per la estabilitat parlamentària en aquesta legislatura. Legislatura vol dir 4 anys, no? Jo crec que des de Convergència en aquests moments estem complint el full de ruta com a govern, però també com a força política, que es va pactar amb Esquerra Republicana, no? En tot cas, si ells no estan còmodes, no veuen que l'acord evoluciona de la manera que ells van creure que podria evolucionar, doncs no... ells han de donar el pas, no pas jo, no? I en aquest sentit, els pressupostos, l'altre dia el portaveu del govern i el conseller de la presidència va deixar molt clar el fet, escolti, si hi ha d'haver consulta hi ha d'haver pressupostos, i si hi ha d'haver pressupostos hi ha d'haver consulta, diguéssim, no? Va vincular bastant les dues coses, no? I en aquest sentit, en el pacte d'estabilitat parlamentària, jo no recordo, també pot ser que estigui equivocat, però jo no recordo haver llegit exactament cap xifra, cap percentatge que pugui permetre desvincular-se d'aquest acord parlamentari, diguéssim, no? Per tant, no vam pactar amb Esquerra Republicana. Escolti, si el pressupost és un tal o és un qual, doncs no d'això, no? Hi havia un full de ruta, jo crec que l'estem complint, i el full de ruta és temporal també, perquè els tempos són molt importants d'administrar, no?, i de gestionar. Nosaltres, com a Convergència i Unió, i matitzo i ho dic amb tota la consciència que sóc capaç de fer-ho, Unió Democràtica i Convergència i Unió vol fer la consulta, i per tant nosaltres el que hem de fer és treballar d'acord amb el pacte que vam signar amb Esquerra Republicana. I si nosaltres ho fem com a partit, com a Federació de Convergència i Unió, com a govern, doncs també Esquerra crec que hauria de ser responsable i corresponsable d'aquest acord, i per tant també atenir-se als pactes i als acords que vam subscriure en el seu dia.
És que li pregunto això perquè com a conseller sap lo difícil que és treballar sense uns pressupostos, i la conseqüència directa de que no hi hagi un acord ara és que no hi ha uns pressupostos. Fins quan pot estar Catalunya amb uns pressupostos prorrogats?
Bueno, nosaltres en aquests moments estem treballant en pressupostos prorrogats, i òbviament conec i sé i visc, no?, la dificultat que significa tenir els pressupostos prorrogats, però també me permetrà que li tregui la meva cara de prudència, no?, i de no avançar-me a esdeveniments futurs que fins que no es produeixin doncs no els vull valorar, no? En el sentit, jo demano aquesta corresponsabilitat dels acords signats, cadascú ha de complir i ha de fer doncs aquella actitud i aquell compromís d'allò que va signar. I en aquest sentit, doncs, espero i desitjo que Esquerra Republicana doncs pugui compartir uns pressupostos perquè el país pugui tenir pressupostos, no? I a partir d'aquí, si no és aquesta la voluntat, i si Esquerra Republicana finalment doncs diu, escolti, mira, jo no voto els pressupostos, després veurem i valorarem a veure què passa, no? Però en principi prefereixo ser prudent i pensar i esperar i demanar que es compleixin els acords signats.
Però més enllà de maig, juny, no es podria aguantar.
Bueno, governar amb uns pressupostos prorrogats comporta que hi hagi una reducció molt important del que és la disposició de la despesa, no? Perquè són uns pressupostos prorrogats amb limitacions, per tant no podem disposar del 100% del pressupost prorrogat, sinó que està prorrogat a més amb una limitació substancial, el qual vol dir que nosaltres en aquests moments, si no hi ha un canvi d'acord de govern, no podrem gastar ni el pressupost de l'any passat. Per tant, aquesta és una limitació que també entenc. I aquí me permeto tornar una miqueteta a la pregunta que em feia abans. No només Esquerra Republicana, sinó també el Partit dels Socialistes i els altres partits de l'arc parlamentari, perquè també prenguin consciència d'això. Per tant, no és un problema només del govern. És qui té la principal responsabilitat del govern? Sí. Però aquí hi ha uns partits polítics que també tenen l'obligació de tenir en consideració quina és la seva corresponsabilitat en relació a la governabilitat del país, no? I aquí aprofito també per repetir, per reiterar, l'oferta del president de la Generalitat, l'oferta de Convergència i Unió, de que hi hagi altres partits que vulguin ser capaços d'assumir responsabilitats i vulguin entrar a formar part del govern, no? Perquè és una situació que no la podem gestionar nosaltres sols en aquests moments.
Sí, Manuel Manchón. Pregunta que encara que no es pugui parlar de qüestions hipotètiques, sí que tenim algunes realitats a partir d'aquesta mateixa setmana. El president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras, ja ha manifestat el seu rebuig a aprovar uns pressupostos que tinguin l'1,5% de dèficit, tenint en compte que partim del 0,7, que probablement es modificarà i hi haurà una mica més de marge, però segurament no s'acabarà aconseguint aquest 1,5. Podem dir que Esquerra no aprovarà els pressupostos de 2013. Vostè deia ara que un possible soci podria ser el PSC, però ens trobem que estarem pràcticament fins a la tardor, pràcticament sense pressupostos. Els podríem tenir com a molt, bon, el juny o després ja passat l'estiu. Això ens portaria, i torno a parlar, que no hem de parlar de vegades de coses hipotètiques, però és el que tenim, parlaríem de que hauria passat pràcticament un any des de les eleccions. Per tant, un any que és el temps necessari per tornar a convocar eleccions.
Sí.
I la pregunta és, com a secretari general d'Unió Democràtica...
Jo tinc moltes preguntes a respondre.
Sí, no, com a secretari general d'Unió Democràtica, en aquesta situació, voldria, estaria a favor de que el candidat de Convergència i Unió tornés a ser el president Artur Mas?
Sí, sense cap mena de dubte, sí. Nosaltres, avui per avui, Unió Democràtica el que fa és proposar que el president de la Generalitat, Artur Mas, torni a assumir aquesta responsabilitat d'encapçalar la llista electoral de Convergència i Unió i, per tant, la candidatura a la presidència de la Generalitat en les properes eleccions. Ja li contesto la part meva, diguéssim, és que vostè no m'ho ha preguntat, no? Però nosaltres partim de la base, i jo vull deixar-ho clar i vull insistir en això, en el pacte de Convergència i Unió i el compromís de Convergència i Unió amb la ciutadania i el pacte amb Esquerra Republicana és parlar legislatura, i la legislatura vol dir 4 anys. Per tant, nosaltres el principal objectiu és que hi hagi un esgotament de la legislatura a 4 anys. I si no hi ha circumstàncies que ho canvien, doncs nosaltres l'objectiu és de fer això. Vostè diu, escolta, Esquerra Republicana, el senyor Puigcercós, certament, té raó, vostè quan diu que va fer unes manifestacions en aquest sentit, no li estic negant la seva asseveració, la seva afirmació, però en tot cas, si Esquerra Republicana no vol fer-ho, doncs ho haurà de dir, ho haurà de manifestar, i en el moment en què es prenen els pressupostos, doncs haurà de votar en contra, haurà de manifestar-ho, no? I a partir d'aquí doncs decidirem a veure què passa, no? Jo, sincerament, crec que no serà bo pel país que hi hagi unes eleccions convocades o a punt de convocar-se o que s'hagin de convocar a finals d'aquest any 2013. Sincerament, la situació econòmica, política, social de Catalunya, de l'Estat espanyol, de la Unió Europea i, si em permeten, doncs, d'aquesta globalització i del món en general, no ens permet tenir o no ens hauria de permetre poder tenir o arribar a tenir aquests luxes de tornar a convocar unes eleccions al nostre país. Crec que la ciutadania no ho entendria i nosaltres doncs no hauríem estat a l'alçada de les circumstàncies des d'un punt de vista de partits polítics i de persones que ens dediquem a la política.
Joan Maria,
sí, en aquest aspecte, senyor Pelegrí, el fet de governar amb crisi econòmica i el desgast que suposa a tots els partits polítics europeus que governen en crisi econòmica de cara a les eleccions, la conjuntura econòmica, imputacions, escàndols, fa que els partits tradicionals que han governat històricament i que s'han alternat en el poder davant de les noves eleccions pateixin desgast i emergeixin petits partits que mai alguns d'ells han governat enlloc, per tant no han tingut desgast que d'altres que han governat en poques ocasions i també han tingut un desgast relatiu, emergeixin, no? Amb la qual cosa Catalunya i també Espanya, perquè crec que també això es reprodueix a Espanya, es converteix en un partit en el qual s'atomitzen les formacions polítiques i fan molt difícil la governabilitat. Com es contempla això des del govern i des de la seva formació política?
No, doncs que certament és una possibilitat que pot passar i que, per tant, no de l'òptica de la necessitat d'estar permanentment en el govern, sinó des d'una òptica de pluralitat i de democràcia. Òbviament, si és el que vol el poble, doncs s'haurà de respectar. No compliqui les fórmules de gestió i la gestió d'un país que en aquests moments, com s'ha dit abans, està en una situació d'emergència, de crítica pressupostària, etc. No? Però al final nosaltres el que hem de fer és confiar en la nostra pròpia capacitat, com a partits i com a societat, i intentar transmetre el que deia al començament, confiança. No? Si no ho sabem fer, doncs el poble de Catalunya, en aquest cas, o el poble de l'Estat espanyol, etc., doncs farà la seva feina votant unes eleccions i decidint el que vulgui, si vostè vol amb més o menys majoria i més o menys participació, etc. Quin és el problema? Jo, nosaltres hem de ser conscients també de que nosaltres hem de fer una evolució en els partits, en el funcionament dels partits, en la transparència dels partits, en la pròpia actuació dels partits.
Diu nosaltres, a qui refereix? Els polítics tots, o no, la seva formació?
Els polítics i les formacions polítiques. I la meva, òbviament, a mi i a la meva, a tots. Polítics i formacions polítiques, començant per mi i per la meva. No? Perquè crec que hem d'intentar ajudar a que hi hagi aquesta confiança, doncs sent segurament més transparents. Aquest, és a dir, parlo ara del meu partit. Nosaltres ens hem proposat fer un congrés extraordinari a principis de l'any que ve, per, no només per modificar estatuts i per fer un canvi d'estructura, sinó realment per fer una anàlisi en profunditat del que és el que la societat demana i vol en aquest sentit dels partits polítics. No? I en la mesura que no siguem capaços de fer això, doncs no serem capaços de ser atractius per la ciutadania, pels votants i, per tant, per guanyar unes eleccions. Dit això, jo crec que també s'ha de tenir en compte que qualsevol partit que ha estat governant en situacions de crisi econòmiques i situacions difícils ha perdut les següents eleccions. Deixi'm posar un exemple d'Alemanya. Stroer, Alemanya, va iniciar unes reformes profundes de les estructures econòmiques i socials del país i va perdre les eleccions. I ara la senyora Merkel s'ha beneficiat d'aquelles reformes estructurals que van fer patir a molta gent i que el propi govern va assumir com a desgast polític. No? Per tant, nosaltres som molt conscients que segurament amb aquestes necessitats innecessaris ajustaments que hem de fer en els pressupostos, etc., doncs podem perdre i potser perdrem, no?, les properes eleccions, i segurament que això serà així, no? Però jo crec que això no ha de fer que nosaltres tinguem més interès en els partits o en nosaltres mateixos que no pas en el país. La pregunta és, el país necessita que hi hagi aquest tipus d'ajustaments? Si la pregunta és que sí, nosaltres estem fent la feina. Si la pregunta és que no, que podem viure segurament demanant, com el senyor Ros deia, escolti, més diners i més pressupostos i més despesa, podem permetre's això? Si la pregunta és que sí, doncs ho estem fent molt malament. Si la resposta és que sí, que s'ha de fer això, més despesa, doncs ho estem fent molt malament. Ara, si la resposta és, escolti'm, nosaltres hem gastat molt, i aquí el senyor Ros i el seu partit van gastar més del que havien de gastar i tenim un dèficit públic i un deute de la Generalitat que és precisament gràcies a la seva obra de govern del Partit dels Socialistes quan governava i presidia aquest país fa uns quants anys, que ara estem pagant les conseqüències, doncs si és que no, i la resposta és que les coses s'han de fer d'una altra manera, doncs estem fent una mica bé les coses, una mica bé, perquè s'han de fer, però sabent també que segurament el resultat electoral no serà el que normalment desitja un govern quan fa les coses, que és guanyar les eleccions, sinó que les perdrem. I hem de ser conscients d'això. En la mesura que nosaltres ens pensem que som els millors, que ho fem bé i que no tenim cap problema, estarem en una realitat galàctica que no serà la realitat de tocar de peus a terra com el que nosaltres sempre hem intentat fer en aquest país durant els últims anys.
Joan Corbera.
Vivim en una època de descrèdits, descrèdit dels polítics, descrèdit de la monarquia, descrèdit dels periodistes també i descrèdit de les etiquetes del menjar, perquè a vegades comprem hamburgueses de vedella i resulta que t'aporten de cavall, que els iogurts resulta que abans caducaven i ara ja no caduquen. Clar,
això és molt fort, és
que clar, com confies, no?
Alguns, no tots.
No. Però clar, quan?
Ara, ja no caducaran els iogurts, és consum preferent.
S'ha de consumir preferentment abans de...
Home, jo me'ls faig a casa, vull dir, i allò quan veus una mica de verdet...
Sempre s'havia dit preferent, també a la llet, no?
Amb altres d'aixòs.
Home, jo tinc un mètode infal·lible, jo tinc un mètode infal·lible per saber si un menjar està bé o no. Jo tinc gat, llavors jo agafo el meu tros de pernil, el poso a terra una mica, i si el menja ell és que el puc menjar, perquè els gats són sumament llestos. No?
Posi un gat a la seva vida,
posi un gat a la seva vida Corbera. I no posi etiquetes. Bueno, dit tot això, falla alguna cosa.
La pregunta.
No, bueno, és que falla alguna cosa. Falla alguna cosa.
O les llogurs, les etiquetes...
I clar, concretament falla, que no sé de qui és la responsabilitat. Suposo que si el productor que fa la vedella li afegeix cavall i menteix, l'autoritat sanitària, que perquè evidentment existeix, i segons ens diuen són uns controls exhaustius i a nivell europeu que no es pot colar ni...
O la màquina processadora que abans ha trinxat carn de cavall i després trinxa carn de...
Alguna cosa falla, no? I això enllaça també amb el tema de la traçabilitat, perquè molts cops compres productes al mercat, no? I no saps molt bé d'on venen, no? Home, si compres una orada i et val 4 euros, saps que et ve de piscifactoria, que l'han alimentat, entre altres coses, amb antibiòtics.
No, però, escolta, però... Jo crec que l'etiqueta hi ha l'obligació de posar la seva procedència.
Sí, la procedència sí.
No ho posa moltíssima gent, ves al mercat.
Però molta gent no la posa.
En canvi, si tens una orada de 18, 19, 20, 21 euros, és que l'has comprat al Port d'Arenys, no? El tema de la traçabilitat, saber l'origen dels aliments, ho hem de saber, ens ho hem de proporcionar als productors.
Efectivament, efectivament, sí. I nosaltres hem fet campanyes, inspeccions i tot tipus d'actuacions per garantir aquesta traçabilitat i la informació del consumidor, no? Però al final, fixem-nos que nosaltres el que també tenim l'obligació de garantir és que aquell producte, quan arriba al consum de les persones, és un producte que té una seguretat alimentària que no provoca cap tipus de malaltia, de perjudici a la salut de les persones, no? Però també nosaltres arribem a un moment en el qual, en el sentit de la seguretat alimentària, estic parlant, ja no hi podem fer més. És a dir, si el producte és segur i aquest producte és segur, s'introdueix en el mercat, una altra cosa és com el productor combina els elements a l'hora de proporcionar un aliment a la població, al consumidor, i com els identifica. El problema, jo m'agradaria enfatitzar-ho, no és la falta de seguretat alimentària de la carn de vacú o de la carn de cavall. És que la informació que rep el consumidor d'aquell producte no és adequada. I, per tant, aquí hi ha un frau al consumidor. Però no des del punt de vista de la seguretat alimentària, sinó des del punt de vista del que és la informació a què té dret el consumidor per saber el que menja. Entre altres coses, perquè hi ha gent que pot tenir algun tipus d'al·lèrgies, no parlo ara de la carn de vedella o de la carn de cavall, que també en la carn de cavall pot ser que sigui així, i, per tant, li pot produir algun tipus de dany. Però no perquè el producte en si sigui dolent, sinó perquè la informació que se li dona no és la correcta i, per tant, això pot produir uns danys del tipus que siguin. Fins i tot, escolti, jo no vull menjar cavall. Per què no vull menjar cavall? O no vull menjar vedella? No perquè em faci mal o perquè sigui al·lèrgic, sinó perquè no vull. Tinc tot el dret del món a no menjar cavall, a no menjar vedella o a menjar el que vulgui, no? En la mesura que tu no et donen o et fan un frau en la informació, això és imperdonable i, evidentment, és sancionable, no? I aquest és el punt en el que estem. Que hi ha hagut un abús de la informació del consumidor, que s'ha vulnerat el dret d'informació del consumidor en relació al contingut dels productes que s'ingereixen o que es posen a disposició en el mercat, no? I això és greu, i per tant aquí hem de tirar una mica enrere i fer revisions de per què això ha estat així.
I en el tema del iogurt, que es diu, bueno, no posem data de caducitat, sinó consum preferent, una mica la línia de no fer malbé tant menjar com es fa malbé a hores d'ara. Diuen que fem malbé molt menjar els.
Bueno, aquí hi ha una part de...
Realment serà així o no serà així?
Aquí hi ha una moneda de cara i una moneda de creu, no, diguéssim. Perquè des del punt de vista del malbaratament d'aliments, òbviament aquesta és una mesura que teòricament ha d'ajudar a no fer tant malbaratament d'aliments. Perquè si abans te deia, escolti, data de caducitat, no parlo de iogurts, parlo de qualsevol producte. El dia 1 del 10... Doncs el dia 1 del 10 tu ja tenies la consciència, l'hàbit, la pràctica, la percepció o el sentiment d'aquell aliment. El dia 2 del 10 doncs ja no era bo, no? I el llançaves. Què passa? Aquests aliments, certament, quan porten data de caducitat, no necessàriament a partir d'un demà de la data de caducitat no es poden ingerir o tenen algun tipus de perjudici. Per tant, en aquest sentit, que tu posis consum preferent no vol dir que tu després d'aquella data no el puguis seguir consumint i que tingui les mateixes propietats que té abans d'aquesta data. Però el que passa és que després d'acabar la indústria, quan tu permets que aquell producte que fins ara durava 3 setmanes, ara li allargues un temps més, doncs òbviament això va en perjudici del que és la indústria i del que és la pròpia dinàmica industrial dels productes que fins ara doncs tenien
la caducitat. També pot exportar més lluny, no?
També pot exportar més lluny, sí. Però llavors
productor lacti català.
Absolutament, sí. El pas llavors aquí podríem fer consideracions de la petjada de carboni, del cost de transport, de la penetració als mercats, etcètera, 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 no? I per tant, en aquests moments, jo crec que la sensibilitat i la consciència de la gent cada vegada és més ecologista, i cada vegada tenim major persones que volen o que veuen o que demanden un producte que tingui aquestes consideracions ambientals des del punt de vista de la petjada de carboni, des del punt de vista del quilòmetre zero, de proximitat, quilòmetre zero, i d'elaboració en produccions que no són agressives al medi ambient, etc. No? I aquest és un... És a dir, quina és la virtualitat de les empreses que prosperen? Aquelles que saben adaptar-se al mercat i al consumidor, des de qualsevol sector, per entendre'ns. Però si fixem en alimentació, aquelles empreses que saben adaptar-se a allò que vol el mercat i al gust del consumidor, tenen viabilitat i prosperen. Doncs nosaltres el que hem de fer és això, és saber adaptar-nos a la nostra indústria i a la nostra producció, se sàpiga adaptar al consumidor i al mercat. Si nosaltres produïm qualsevol producte i el mercat no ho consumeix, és que... És un suïcidi, per entendre. Per tant, el que hem de fer és això, saber veure quina és la demanda del mercat i saber adaptar-te.
Esteu escoltant el programa Converses de les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Josep Maria Pelegrí, i en companyia del Joan Maria Claveguera, el Manuel Manchón, Sònia Domènech, Joan Corbera. Jo li volia preguntar al conseller d'Agricultura, un moment, Sònia, una venga, qüestió més, només.
Venga.
Aviam, la imatge que hi ha encara és que el pagès és una persona que sempre es queixa, que està permanentment queixant-se. Tan malament està el pagès, conseller Pelegrí?
El pagès és una persona que ha tingut una conceptualització urbana determinada, que nosaltres hem fet esforços perquè es canviï aquesta concepció. És a dir, el pagès, no vull que es malinterpreti les meves paraules, però és una persona sense cultura, sense estudis, amb un comportament potser molt conservador, molt primari, molt rutinari, molt poc allò urbanitzat, diguéssim, no? I això no és així. I per tant la concepció del pagès d'avui s'ha de trencar, s'ha de canviar, i avui no hi ha pagesos, el que hi ha és empresaris agraris, no? Des del punt de vista de l'activitat econòmica que desenvolupen i des del punt de vista de tota la seva formació, és a dir, molts de les persones que desenvolupen i que exerceixen l'agricultura, el sector primari del nostre país, són persones amb titulacions universitàries, i cada vegada més la titulació universitària no d'enginyer agrònom, sinó d'informàtica, de softwares, de fred, etc., són més necessàries en el desenvolupament de l'activitat agrària i, òbviament, i com no, de l'agroalimentària des del punt de vista de la indústria, no? Per tant, és una evolució que s'ha fet, i què falta, jo crec? Una mica que el món urbà sigui més conscient del que potser ho és ara, de que necessita el món rural, i de que el món rural, òbviament, també sigui conscient que ho és, de que necessita el món urbà. I aquesta compenetració, aquesta simbiosi que s'ha de fer entre el món urbà i el món rural, doncs que abans potser ho era més i s'ha perdut en el temps, doncs s'ha de tornar a recuperar. En aquest sentit, nosaltres hem fet, a través de la Fundació Món Rural, a principis del 2011 ho vam fer, i ara hem tornat a fer una altra, una exposició i una crida a la ciutadania dels dos mons, món rural i món urbà, a que es complementin molt més cara, perquè es necessiten mútuament, fins al punt que ara molta gent, allò de viure al poble i anar a treballar a la ciutat, doncs ha canviat. Hi ha gent que viu a la ciutat i va a treballar al poble. I per tant, aquí s'han invertit una mica els termes.
Això és el que Pelegrí, que hi ha una part de fills de pagesos que havien deixat la pagesia i tornen,
sí,
seus terrenys?
Nosaltres ho constatem, no? Hi havia hagut l'èxode rural, era que els pobles s'havien abandonat i havien deixat la vida normalitzada, havien anat a les ciutats, i ara això s'està revertint, i per tant hi ha molta més gent. Pot ser que no es dediqui a l'activitat agrària, però que ha retornat al món rural, perquè des d'allí avui, amb aquesta igualtat d'oportunitats que pretenem i aquest equilibri territorial, pot exercir o pot desenvolupar la seva professió, la seva feina, el seu espai vital des del punt de vista de la seva professió o de la seva pròpia vida, no? I per tant, sí, hi ha un retorn al món rural, no necessàriament exclusivament vinculat a l'activitat agrària, però sí al que és el retorn de persones que abans havien marxat, els pares, els padrins, i ara retornen a aquest món rural, sí.
Suposo que la crisi econòmica hi ha
segurament que també hi ajuda, no?
Però, industrial, bueno,
sí, i també una mica la capacitat que ha tingut aquest país d'intentar adaptar el món rural perquè pugui fer-se qualsevol activitat des de qualsevol lloc del territori, que també ajuda.
Sònia Domènech.
Ara sí.
Ara sí.
Conseller,
no queixaràs cas?
No. El Consell Regulador del CABA fa una roda de premsa cada any i presenta uns resultats que any rere any ens dona una perspectiva de que està creixent el comerç exterior, s'exporta molt sobretot a Alemanya i després també a la resta d'països, però aquest any vam parlar la mateixa gent del Consell Regulador del Cava, que hi havia un boicot latent pel tema de la transició nacional o per la consulta sobiranista. Vull dir, m'és igual el dos de l'eufemisme que vulguin utilitzar. A mi m'agrada saber si això és així, si des de la Generalitat s'ha detectat que hi ha una mena de boicot, o si es pot quantificar d'alguna mena.
Li dono la meva versió. És a dir, en la presentació que es fa cada any dels resultats del CAVE, primera matització, Consell Regulador del CAVE és un Consell Regulador d'àmbit territorial espanyol. Per tant, tot el CAVE que s'hi inclou en les dades que s'ofereixen són dades de l'estat espanyol. Vostè em dirà, i té raó, que
la major producció es fa a Catalunya.
Etcètera. Per tant, li dono la raó, però vull dir, deixi'm matisar que la DO CAVE és una DO espanyola i, per tant, que és tot l'estat espanyol, perdó,
vaixell.
Qui... És un vaixell, sí. No,
és un vaixell.
S'ha d'explicar, estem on estem.
Que està completament desconnectat.
I és un vaixell que està...
Estem al costat del port de Barcelona, el Walter Center, l'hotel Gran Marina està aquí, i tenim al costat la terminal de creuers.
Exactament.
I això és un creuer que a aquesta hora està dient que se'n va, que marxa, que entra. Jo crec que marxa, però bueno, en fi.
És que més creix a Barcelona.
També.
Sí.
Però bueno, en fi. L'idea és això. Conseller, continua. És una DO espanyola, per tant, és tot el CAVE que es produeix a l'estat espanyol sota aquesta denominació. Aleshores, quines són les dos dades interessants d'aquest any 2012? Les del 2011 també tenen aquesta trajectòria, aquesta tendència, però aquest any 2012 ha estat molt interessant. Hi ha una constatació de la pèrdua de venda de CAVE, de la DO CAVE espanyola, a l'estat espanyol en general, i un increment de venda a l'exterior, guanyant mercats tan interessants com el de Bèlgica, per exemple. Bèlgica està al costat de França, el xampany francès ha estat sempre un xampany adquirit i consumit pels belgues, ara estem guanyant la batalla allí. Aleshores, han compensat la pèrdua de venda en l'estat espanyol per la pujada d'increment d'exportacions a la resta del món en general, no? Clar, dit això i explicat això, si vostè em diu, escolti, és que la...
Sí, jo li dic perquè la gent del Consell Regulador del CAVE va parlar de boicot latent,
sí,
vull dir,
alguns,
jo sí que veig els números i que creix molt a l'exterior, vull dir, està molt bé, però aquí la demanda interna s'ha ressentit l'últim any.
Sí, com tot. Com
per això li pregunto si la conselleria ho veu així o si són unes altres causes.
Deixi'm, potser no ser tan agressiu, o permetre una mica més de dubte, en el sentit de dir que és possible que hi hagi un percentatge, que jo crec que si existeix és petit, de boicot a aquest tipus de producte, és possible. Però clar, el CAVE que es produeix a València o el que es produeix a Castellà-La Manxa...
No té res a veure.
No té, i aleshores, si analitzem les empreses productores de CAVE de Castellà-La Manxa i de València, que també han baixat la seva venda a l'estat espanyol, no és per efecte de boicot del CAVE. Per tant, jo tinc un contrasentit, diguéssim, no? Realment han baixat les vendes a l'estat espanyol de CAVE, però també és veritat que no sé si tot l'efecte de la davallada de vendes de CAVE a Espanya és per un boicot latent o és per un boicot al producte, diguéssim, no? I per tant, en aquest sentit, jo tinc, no contradic, en tot cas, jo tinc els meus dubtes de quin és el percentatge que podríem atribuir a un suposat boicot o quin és el percentatge que hauríem d'atribuir a una davallada de consum, que és el que està passant a tot arreu en tots els sectors.
Igualment aquest tema s'ha de treballar, no? Perquè pel que vostè ens ha dit, la consulta continua sí o sí, perquè, o sigui, està dintre del pacte de legislatura amb Esquerra, és a dir, és un procés difícil amb el que està a Catalunya, vull dir, i poden sortir aquesta mena de boicots que no beneficien a ningú, però que potser estan ahí.
És possible, però el compromís de fer la consulta no predetermina el resultat. Perquè moltes vegades, quan parlem de consulta, donem el resultat per fet, o del que volem preguntar, o del resultat que ha de sortir d'una consulta. I jo crec que el que hem de fer és... Nosaltres el que volem és que Catalunya es pugui identificar, pugui dir què vol, preguntar al poble de Catalunya. I això crec que no és contradictori amb una democràcia, amb una legitimitat de les persones, de poder dir que poden anar al seu futur, no? I aquí hi ha la paraula diàleg, que l'hem posat molt damunt de la taula, des del punt de vista de Madrid, des del punt de vista fins i tot de les forces polítiques catalanes, però també, si m'ho permet, aprofitant l'entrada que vostè em dona, jo també li vull fer una reflexió, no? Que és... nosaltres sempre hem dit, i està signat i està votat en el Parlament de Catalunya, per tant no és una apreciació del senyor Pelegrí, que la pot tenir òbviament personalment, legítimament, sinó que és una votació signada i votada en el Parlament de Catalunya, que nosaltres volem fer les coses bé, i crec que hem demostrat i hem donat força suficient, mostres suficients, de que nosaltres volem fer les coses bé, i en aquest sentit nosaltres volem fer les coses a l'emparament de la llei. Ara bé, és que la llei no ho permet. Molt bé, doncs si la llei no ho permet, analitzem quina és la llei que no ho permet. I si analitzem la llei que no ho permet i l'arribem a trobar, en el cas de que existís alguna llei que no la trobéssim, que no ho permetés, doncs la podem canviar. Perquè no anem contra res ni contra ningú, anem simplement a un fet tan senzill i tan democràtic i tan plural i tan ric, des del meu punt de vista en democràcia, de que la gent pugui dir el que vol, en un sentit o en un altre. No, jo no pressuposo ni predisposo la gent a votar una cosa o una altra. No hi ha la pregunta feta, no sabem quina serà la formació de la pregunta, no? Per tant, li faig una... No, no vostè, faig una pregunta. Quantes vegades s'ha modificat o s'ha canviat la Constitució espanyola, no? Que és l'estructura... Dos.
No.
Dos. Sí. No, dos vegades.
Sí, perdó.
Quantes vegades s'ha modificat la legislació, la Constitució, perdó, Alemanya? 101, em sembla, 111. Fixi's vostè, en 50 anys, aquí no en tenim tants anys, no?, la Constitució espanyola, però dos vegades. I una, reforma express, com s'ha anomenat, no, sense faltar al respecte. A Alemanya s'ha canviat més de 100 vegades, la Constitució. Doncs les lleis de fa 35 anys són útils avui per desenvolupar territoris, persones... Doncs potser ens hem de plantejar una altra manera, unes altres coses, no? Però insisteixo, no per anar contra ningú, no és un projecte en contra de ningú, és un projecte en favor d'unes persones que legítimament volen poder decidir el seu futur. Les lleis no ho permetin, primer analitzem-les i trobem-les, si realment això és així, però després, si no, ho dic, canviem-les, no passa res.
Sí que permet la Constitució, no?, fer una consulta.
Jo crec que sí.
Amb, però en tot cas, no, però no, uns determinats condicionants.
Sí, vostè sap que hi ha gent que diu, escolti, és que la llei no ho permet. Escolti, però si no volem fer res en contra de la llei. Ara, si la llei no ho permet, canviem-la, perquè ho podem fer, això, i podem canviar la Constitució sense cap tipus d'estripament de vestidures. Canviem-la. Quin mal hi ha en canviar-la? Que és dolent? No. Alemanya, 111 vegades. A Espanya, 2. Per què? Són estructures tan rígides que no les podem canviar. Els temps canvien. Per què les lleis no canvien ni no evolucionen? Fem una aposta. Una aposta en sentit de escolta, adaptem les lleis. A què canviem la llei de no sé què perquè no sé quin problema té que abans servia i ara no serveix? I això per què no es pot fer?
Això és el poder de convenciment al PSOE i al Partit Popular, senyor Pellegrí.
Sí, m'ha demanat això, vinga.
Jo ho intento, perdó. Jo ho intento,
El fil del que està dient, que tenia dues preguntes entrellaçades, però el fil del que estava dient, per tant, vostè seria partidari de que en aquesta pregunta hi haguessin més de dues opcions, com va apuntar també el president d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, en el sentit de que la pregunta l'ha de formular al Parlament, no cap força política, sinó que ha de ser una pregunta adequada o negociada entre totes les forces polítiques. Veu més de dues opcions per aquesta pregunta. I la segona, ja que tothom està parlant de diàleg i que precisament un conseller, el conseller Santi Vila, ho està aplicant i està intentant negociar partides diferents amb el seu homòleg del govern espanyol, vostè també ho està fent amb el senyor Arias Cañete amb el tema de la PAC.
Sí. Deixi'm començar per la segona pregunta, si m'ho permet. Sí, efectivament. Nosaltres a Catalunya vam fer una cosa que no s'havia fet mai, que era intentar tenir una veu única des del punt de vista de sector, des del punt de vista de sindicats o organitzacions agràries i des del punt de vista de grups parlamentaris. És veritat que Iniciativa per Catalunya, en algun aspecte com el Green, per exemple, doncs no va donar el seu plàcet o el seu vistiplau a una posició conjunta de tota Catalunya en relació a la PAC. El percentatge de... no vull dir d'èxit perquè no m'agrada la paraula, però en tot cas d'aconseguir els objectius de la posició de Catalunya han estat molt alts i hem aconseguit moltes coses. Si no s'hagués hagut de diàleg amb l'Estat no hauria estat possible això. Per tant, hi ha un diàleg amb l'Estat amb la senyora Escanieta, el ministre d'Agricultura, sobre la PAC, etc., un tema transcendent a l'agricultura? Sí. S'han vist resultats d'aquest diàleg en el govern de l'Estat? Sí. Això és en benefici de l'agricultura i de la ramaderia del nostre país? Sí. Per tant, en aquest sentit, la resposta és clara i contundent. Hem de seguir treballant? Hi ha deutes pendents? Hi ha deures pendents per fer per part nostra? Sí. Per part de l'Estat, també. Però, en tot cas, tenim una trajectòria amb uns resultats evidents que podem posar damunt de la taula, positius, en aquest cas, pel sector i pel nostre país. Segona pregunta, la pregunta sobre la doble pregunta, diguéssim, no? Miri, jo sóc partidari d'una cosa que és segurament molt senzilla, és a dir, quan més siguem, més bé ens podrà anar tots plegats. Qui ha de fer la pregunta? Doncs si la podem fer entre tots, doncs millor que no la faci un sol. La consulta s'ha de fer, sí, però també aquesta crida que feia abans entrar al govern, a forces polítiques que avui estan en oposició i alguns fins i tot instal·lats en aquella crítica històrica i prehistòrica, diguéssim, no? De la crítica per responsar el govern. Ara no és el moment, ara és el moment de construir un país diferent amb unes dificultats molt concretes, no? Per tant, la pregunta, en la mesura que siguin capaços de ser més, l'hem de fer entre tots. Jo sóc partidari, jo seria partidari de fer una pregunta que pogués incloure a més gent per tenir més participació, perquè més gent pogués decidir el seu futur.
Tant més de dues opcions.
Quanta més gent, millor.
Conseller Josep Maria Pelegrí, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres al Converses, a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda i moltíssima sort i bon cap de setmana.
Gràcies a vostès igualment. Moltes gràcies.
Gràcies també al Joan Maria Claraguera, Joan Corbera, Manuel Manchón, Sònia Domènec. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb una nova edició del Converses aquí mateix a les mesures de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Adéu-siau, que vagi molt bé.
Adéu. Gràcies.